En clau de dona, amb Rita Valero.
Hola, hola, hola. Un dia més a l'enclau de dona. T'acompanyo avui amb la Marta Noviembre. Ella diu de si mateixa: miro, escribo, canto, existo. A la Marta Noviembre la vaig veure acompanyada de Milagros Wilson, que haig de dir que en un primer moment, sense tenir informació, em pensava que veuria dues dones, la Marta Noviembre i la Milagros Wilson. Perdó. Perdó per la meva ignorància en aquest sentit, perquè Milagros Wilson realment és la seva banda de música amb els músics Albert Almeida i Juancar Ramos. Tots ells van presentar el poemari Propios y Extraños, del qual ens parla la Marta Noviembre, tot seguit.
Avui tenim amb nosaltres a Marta Noviembre. És periodista, cantant i escriptora, cofundadora del desaparegut cafè literari Entre Línies Libre Bar de Madrid. Ha publicat els poemaris Catálogo de Lágrimas i El Código de los Heridos i ha sido antologada en Jam Sessions Bukowski, Club 0608, El Tejedor en Madrid, Poetas de los Jacintos, así como en revistas y webs literarias. Actualmente vive en Barcelona. Molt bones, Marta!
Hola, què tal?
Doncs molt bé, amb moltíssimes ganes d'escoltar el teu espectacle, que hem pogut veure que vens acompanyada de
sí,
músics, també.
Correcte. Jo tinc una esquizofrènia i sóc Marta Noviembre i Milagros Wilson, també. Aquest és el nom de la banda, que és una banda recuperada de fa molts anys, de músics que ens coneixíem des de fa 20 anys i que ens hem tornat a juntar i els he engrescat, doncs, crear aquest espectacle que és, bueno, explicar... Nosaltres diem que contem i cantem històries, no? Doncs una mica és això. I això és el que venim a presentar avui. Propios y extraños és el poemari, que té, doncs, dues parts molt diferenciades. Propios, que són poemes així com una mica més foscos, una mica més intimistes, sí? Uh-huh. I el estrany és com l'aparició d'una cosa nova, com algo fora de lo normal. I de fet jo crec que és algo que molt universal, que ens pot passar qualsevol, no? Que estem en el nostre món, en les nostres coses, i de cop apareix, en aquest és una persona, podria ser qualsevol altra cosa. I de fet amb les cançons venim a recolzar una mica els poemes, no? Cada poema tindrà dues cançons introductòries que els posaran en l'emoció del poema.
Del poema en si. Que interessant, que interessant. Explica'ns una mica, perquè tens diferents facetes,
sí,
i tinc curiositat perquè ens expliquis cadascuna d'elles. Comencem per la d'escriptora, amb aquest Propios y Extraños, Edicions Tremendes,
sí,
que presentes, que té molt, molt bona pinta. També els colors, també l'enquadernació.
L'edició
també
tot... d'Edicions Tremendes és preciosa,
és molt,
és molt bonica.
Sí. Com et vas inspirar, com va sorgir el fet de posar-te a escriure i decidir treure aquest poemari?
Doncs l'escriptura, diguem que m'ha acompanyat des de sempre i sempre he tingut com la necessitat de plasmar en paper el que, bueno, com un exercici una mica catàrtic, no? I d'estalviar-te moltes hores molta pasta en psicòlegs. Sí. I aquest, precisament, que és el tercer poemari, va començar quan em vaig mudar a Madrid a viure, perquè necessitava un canvi. Llavors és una mica un poemari de flâneur, dic, no? Com aquella persona que passeja i observa la vida i va pensant coses i les va escrivint. I per això aquesta part íntima primera, no? Perquè són gairebé com
un diàleg,
o sigui, un monòleg interior que tu vas fent i li vaig donar forma de poemes, perquè en realitat jo vaig començar no escrivint poemes, sinó escrivint cançons.
Que bo! Bueno, de les cançons als poemes,
correcte,
va menys d'un fil.
Exacte. Llavors, aquesta sonoritat de les paraules, quan no tenia músics, perquè jo desafortunadament canto, però no sé tocar cap instrument, tinc les mans una mica de drap i no
sap. Però la veu també és un instrument.
Sí, correcte, aquest és el meu, no? Però no podia donar expressió a tot el que escrivia i d'alguna manera naturalment va sorgir la idea d'anar recopilant totes aquests textos que anava escrivint, que són amb un llenguatge molt planer, sense rima, es pot aproximar a tothom, perquè moltes vegades tenim aquesta idea que la poesia és algo molt críptic i molt una cosa com molt per entesos.
Bueno, i n'hi ha que són així, no?
Però així.
També n'hi ha que són més propers.
Correcte.
I també s'agraeix.
I jo, jo crec que m'apropo més en aquesta vessant.
Com et van tractar a Madrid, Marta?
A mi em van tractar bé, molt bé. Em vaig tornar a Madrid amb un company i un fill.
Carai! Quina triomfada, doncs, si és el que volies. Si és el que volies, fantàstic.
Era el que volia. No sé si era el que volia, però va ser el que vaig trobar i em va fer molt feliç. Per tant, no, per suposat, no dic que això sigui la felicitat per tothom, però per la meva ho va ser i em van tractar molt bé. La veritat és que vaig poder... vaig tenir la sort de conèixer molta gent que tenia aquesta afinitat, que potser per raons X, quan jo estava a Barcelona, em relacionava més amb músics, però no tant amb gent que escrivia, perquè tampoc ho vaig buscar, que també n'hi ha, evidentment. I allà, d'una manera com natural, vaig començar a fer amistats amb gent que escrivia, llavors tenia com aquest mirall, no? També, gent que continuen sent amics meus molt grans, no?
Que bé, que bé.
I bueno, em vaig sentir molt compresa en aquest sentit i ben acollida, i tot és així que va néixer l'Entre Línies Libre Bar, que era un...
Exacte, aquesta era la següent faceta que et volia comentar. Exacte. Com va anar això? Perquè em sembla superinteressant. Un bar per què? Per compartir literatura, diguem-ne.
Un bar per compartir literatura i un bar, Libre Bar, era aquesta expressió de precisament donar aquesta llibertat a la gent, no? De que podia venir tant a fer el seu recital com podia deixar els seus llibres. Sabem que les editorials independents moltes vegades no poden optar a una distribuïdora i nosaltres érem el punt de venda de moltes editorials independents de tot l'estat espanyol. I que hi havia gent, teníem Ediciones 4 d'Agosto, que són de Logroño, o teníem, doncs, en aquell moment, fins i tot teníem Calandraca, que són gallecs, que no era poesia, que era llibres d'infantils, però tothom que s'apropava a nosaltres tenia un lloc.
Tenia el seu espai.
El seu espai, i estic parlant d'editorials, per exemple, Calandraca ara és una editorial molt reconeguda, no?, a nivell infantil, però que en aquell moment començaven i que no tenien un lloc perquè no podien optar en aquesta distribució, i això el que fanzines, qualsevol cosa que tingués a veure amb la literatura i amb altres tipus d'art, perquè les parets també estaven al servei de fotògrafs, de pintors, d'artistes plàstics, perquè també posessin les seves exposicions. Una experiència molt bonica,
multidisciplinar, pel que veig,
però que malauradament va enganxar la crisi de 2008.
Ai, aquestes coses, i que la cultura és, diguem-ne, de les primeres coses que cauen.
Sí, les primeres víctimes de les crisis sempre són la cultura. Llavors vam...
Que no ho hauria de ser, perquè al final la cultura és la que ens salva de les crisis.
Totalment, però... amb molt mal al cor vam haver de decidir deixar-ho córrer. Vam tenir un record, jo i el meu company, érem els, o el meu company i jo, el burro delante, érem els fundadors.
Llicències poètiques,
totalment.
No passa res.
Ella estaria d'acord. Doncs vam tenir aquesta idea, ens vam implicar moltíssim, ho vam gaudir moltíssim, i vam estar d'acord que va arribar un punt que ja era una mica insostenible, perquè un necessita menjar, necessita pagar el lloguer i aquestes coses.
Bueno, i que cada cosa té el seu cicle també.
Correcte.
Si més no, una experiència supermaca que també va obrir portes a molta gent, vull dir que...
Sí, i de fet, que encara gent que encara tenim relació amb ells i que encara coneixem. Vull dir,
em fas pensar en aquells cafès dels poetes que estudiàvem quan estudiàvem literatura a l'escola, que també es reunien a diferents bars.
De fet, una de les entitats antologies que has anomenat, que és la del Bukowski Club de 2006 a 2008, o sigui, diguem que nosaltres no vam inventar res, en el sentit que aquí era un bar de copes, era un bar de copes, però era un bar de copes regentat per un escriptor, que és el Carlos Salem, que és un escriptor de narrativa, us recomano. I ell va començar amb aquesta idea de les jam sessions, de deixar pujar la gent i podies llegir tres poemes i tal. I allò era com una cosa molt nova, t'estic parlant de fa molts anys, de, ara no, no, bueno, 2008, 2009. I bueno, a mi el que m'agradava era doncs, l'altre punt una mica més reivindicatiu de no pot ser, o sigui, aquí els llibres són per tots, no només per qui pugui pagar una distribuïdora, no?
Exacte.
Llavors, bueno, vam mesclar aquestes dues idees, coexistíem, evidentment, sense cap problema, perquè hi ha molts dies a la setmana i no passava res.
Sí, sí, sí.
I aquesta era la idea, va ser... Fue bonito mientras duró.
Bueno. està molt bé. I una experiència més que t'endús, no? I a més hem vist que ets periodista.
Sí, jo de formació soc periodista, sí. Vaig treballar a premsa escrita, flirtejant moltes vegades amb la ràdio.
Que bé que siguis del gremi, també. Em fa molta il·lusió, això.
La paraula és una cosa que em perd. I la veu també. Llavors, jo crec que la ràdio, en aquest sentit, té un lloc especial al meu cor. No he treballat mai de manera professional, però sempre teníem un programa amb el guitarrista de Milagros Wilson, teníem un programa que es deia Mundo Cantautor, a Ràdio Rubí. Jo vaig participar en un programa a la ràdio del Círculo de Bellas Artes, a Madrid. I, bueno, jo m'apunto a Bombardeo, això també és veritat.
Ja ho veig.
I sempre m'ha agradat, però en realitat estava especialitzada en gabinets de premsa per ONGs, perquè havia, bueno, jo he treballat amb diferents ONGs, per la Índia, per Bòsnia, per, bueno, per l'Agència Catalana, com no ONGs, però Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, allà no tant com a periodista, però per redactant informes i tal. Llavors, aquesta és la meva formació, en realitat.
Que bé. I encara hi continues exercint o t'hi dediques més aviat a la part aquesta cultural, artística?
Ara mateix treballo en una distribuïdora de cinema.
Ah, que xulo! Sí. Bueno, així la vessant artística ha pesat més.
Sí, com que a l'Agència Catalana de Cooperació i el Desenvolupament treballava amb temes subvencions, aquí també buscaven algú que treballés amb subvencions, però clar, en àmbits absolutament diferents. Però diguem, i siguem dolents, vistes unes bases,
vistes totes.
Llavors, a veure, cada cosa té el seu intríngulis, però això és el que faig bàsicament a la distribuïdora de cinema. I no és una cosa tan glamurosa com el que sembla.
Tendim a romantitzar algunes professions,
sí,
això és veritat.
Però molt bé, un equip molt maco i molt contenta. I, bueno, i a Barcelona ens vam mudar fa 7 anys, ara, d'aquí 10 dies, farà 7 anys, i molt contenta al barri que sempre deia que no tornaria mai més, i
uau,
ara ja estic de 4 grapes.
També s'anem coses d'aquesta manera.
Totalment.
Sí? Molt bé. Tornant al llibre, veig aquesta portada, aquesta il·lustració a la portada, una, a veure si ho interpreto bé, una dona amb cara d'ocell, amb un monyo i uns cabells molt, molt marcats, però que, diguem-ne que ella no mira enlloc i és l'ocell qui mira, no? Explica'ns què significa.
Soc una enamorada dels ocells.
Ai, sí, que veig que portes un tato. Sí. Un ocell molt maco.
Aquest és un pardal. Soc una enamorada dels ocells perquè considero que són uns animals que tenen una capacitat d'adaptació molt gran. S'adapten a qualsevol medi. I a més tenen...
I que canten, també.
Canten, molts d'ells canten, evidentment. Tenen la capacitat de volar, tenen la capacitat de migrar d'un lloc a l'altre, d'estar en constant moviment, no? I aquesta ingravidesa a mi m'agrada.
Llavors...
I també són una mica esquivos, no? Són una mica... No, no... Bueno, sí, s'apropen, però...
Sí, com quan ells volen, no?
Correcte. Llavors, crec que és un animal que em representa... I la,
això t'anava a dir, és un autorretrat, doncs, més
la,
o menys.
I la Clara Gispert, espera que jo no li vull canviar el nom perquè, perquè no... Sí, Clara Gispert Vidal, ho va saber captar molt bé.
Que bé, que bé. Quina màgia quan, quan l'art es pot fusionar d'aquesta manera.
Totalment.
Il·lustració, poesia, música...
Em vaig quedar molt sorpresa quan vaig veure la il·lustració, és preciosa i no puc estar més contenta amb l'edició d'Edicions Tremendes.
Que bé, que bé. No sé si ens vols llegir algun petit fragment, alguna...
Sí,
del, del poemari i així fem, fem salivejar la gent perquè en compri de més llibres.
Vaig a llegir un dels poemes que a mi, no sé per què, m'agraden més. 5.000 maneras de decir nieve, 1.000 tonos de blanco. Imagina el poder definitorio de los esquimales. Términos como cristales de hielo, luz no descompuesta, fenómeno atmosférico, no significan nada, no son nada. Su nieve es única, posee cada vez un color determinado, específica consistencia, existe de forma no universal. Envidio a los esquimales, su capacidad de nombrar con exactitud. Ojalá las palabras no se fundieran en mi boca cuando quiero celebrarte.
Wow, bravo, 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 bravo.
Moltes gràcies.
Mira que ho he pensat molts cops. Nosaltres aquí tenim moltes tonalitats de verd, però una de blanc i prou.
Exacte.
I els esquimals, clar, totalment al contrari, pel principi de, del que dius. M'ha encantat.
Moltes gràcies.
Estaria hores xerrant amb tu, però ja ens criden perquè puguis baixar a donar-nos aquest fantàstic espectacle.
Moltes gràcies.
Així que baixo també amb tu a gaudir-ho. Moltíssimes gràcies.
A tu.
I fins la propera.
Fins la propera.
I ara, com sempre, un petit tastet del seu directe. Amb aquest directe m'acomiado de tu. Fins la propera. Ciao.
No quis escuchar más palabras como dinero. Uy, hacia un futuro cargado de interrogantes. Avancé, segura de que nada sería como antes. Me empapó la lluvia y mi ropa mojada, pesada como toneladas de nada, buscando un camino en tu niebla cerrada.
Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.